Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Les 11 i 9 minuts de segona hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimarts, i canviem una mica l'ordre habitual per començar avui parlant de bellesa i moda. Avui en companyia de l'Eva Garrido i amb curiositats, no, Eva? Mm-hmm.
Avui agafo el testimoni de la Laura. Des d'aquí, un petonet i una abraçada, que se'ns posi bona.
Ràpida recuperació.
I m'ha deixat aquí la secció i la feina perquè els nostres oients no es quedin sense l'espai del cuida't. I aquesta setmana vam pensar que, en lloc de parlar de tendències, de moda, de maquillatge, podríem fer un recorregut històric, interessant i ben curiós per aquelles coses que potser els oients no coneixen, però van passar de veritat i són dades curioses relacionades amb el món de la bellesa, les tendències
i
aquelles coses que es portaven abans, que ara quan us les expliquem us posareu les mans al cap.
O sigui que farem una secció d'història de la moda.
Història
més o menys
de la moda i la bellesa. Sí,
molt
sí,
bé.
Carme. 13 curiositats portem.
Pues comencem per la primera.
Vinga, comencem per la primera i ens n'anem fins a la Segona Guerra Mundial, perquè aquella època, com que hi havia poc nylon, popularment conegut, i polièster, perquè l'exèrcit, sobretot, el feia servir per fer els seus materials, les dones començaven a pintar-se una franja de color negre al llarg de les cames per simular que portaven mitges. Les que tenien menys recursos, entenc, perquè no es podien pagar el cost d'unes mitges bones de nylon.
Mare meva.
Has vist?
Sí, sí. Què és? Si imaginació al poder.
I si plovia, se te corre la ratlla.
Era un nylon de mala qualitat.
Ai, se m'ha fet una carrera. Ah, aquí sí que no hi ha problemes de les carreres i tal.
Ara, que un cop pintat, potser sempre portaves la mateixa mitja, no? Vull dir que fins que no marxés la pintura...
Sí. Mira, aprofitant que parlem de mitges, un truc que no sé si el coneixen els oients, Carme, no sé si el coneixes, és popular, però
sí,
si tenim foradet a la mitja, posar una mica de pinta a ungles.
Sí, senyora.
I ja està.
Sí.
Que sigui transparent, sisplau, o del mateix color de la mitja, eh?
No em feu aquí la taca. Mira, m'has donat una idea. Posarem en negre.
En unes mitges transparents. Bueno.
Home, no, per honorar aquestes senyores que en aquesta època no es pintaven la franja, aquesta franja negra que comentaves. Segona curiositat.
Segona curiositat, i aquesta m'ha recordat una anècdota que em va explicar la meva àvia, perquè és que avui dia, tenim biquinis, triquinis, podem anar en topless.
O sense,
també tenim la platja nudista, però és que fa 60 anys els vestits de bany eren supervisats i mesurats per un oficial per complir el codi de decència. I l'anècdota em recorda que una vegada la meva àvia em va explicar que només per... Anava amb un vestit de bany,
eh? Què ensenyava?
Només per abaixar-se els tirants...
I ensenyar les
espatlles, li van dir, senyorita, vuélvase a poner el tirante bien.
Clar.
Només per no tenir la marca dels tirants, del vestit de bany.
Oh, sí, si vinguessin ara i veiessin el que es veuen en les coses que es veuen a les platges.
Va,
avui dia.
Tots tenim el mateix, ja veus.
I tant, quin problema hi ha.
Vinga, seguim amb més curiositats. Aquesta també ens en anem fins a l'antic Egipte, perquè hi havia una tradició antiga que deia que a les dones infidels se'ls havia de tallar el cabell ben curt, gairebé rapades, perquè d'aquesta manera la gent s'adonava de qui s'hi podia estar casat i qui no.
O sigui, que era una marca d'identitat.
Sí.
Per diferenciar-les.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Les dones.
I depèn, depèn de quina època, era símptoma que tenia polls.
També.
Segur.
Seguim amb més curiositats i ara ens n'anem amb un dels grans noms de la moda, és la de Coco Chanel, i és que l'era moderna, el perfum que tan popularment es coneix, el Chanel número 5, va néixer el 1921.
A veure, m'ho tornes a explicar, això?
Doncs que diguéssim, que la moda dels perfums del Chanel número 5 va néixer el 1921.
Molt bé.
El Chanel número 5, que una altra anècdota que no sé si és certa o no, és l'únic perfum de la venda, l'únic, que si te'n beguessis algunes gotes...
Què et passa?
No et passaria res.
Ah, sí? Què vols dir? Que és natural?
O que és natural, o que està fet d'una manera que... A veure, no és anem-nos a fer un xupito de Chanel número 5, però que si per alguna casualitat... em beguéssim...
Va parar la boca?
Va parar la boca, no passaria res. No et posaries malalt. No et faria mal de panxa.
Molt bé. Quines altres curiositats tenim?
Ens n'anem als anys 20, no ens movem, veníem del Chanel número 5 i ens n'anem a aquesta dècada dels 20 perquè les faldilles es van escurçar i això va provocar que algunes dones estampessin a les seves mitges fotografies dels seus marits. No fos cas que la gent es pensés que per anar curtes... bé.
I això què era? Una manera de dir estic casada i aquest és el meu home?
Sí, deuria.
Mira, em dius, coses. Mira, això com quan érem jovenetes i portàvem les carpetes amb els nostres ídols. Potser era una altra, no?
Sí, aquestes
eren modes. Era una altra qüestió i hagués estat potser... Mira, ja que et portes les faldilles curtes, ara em poso, jo què sé, un Paul Newman, un...
Sí.
Els que estiguessin els de la moda, no?
Sí. Anava a dir un i ara no me'n recordo.
Poses la cara del marit. O sigui que, si no en tens prou quan estàs a casa, te l'emportes de passeig.
I tant.
Mira que bé.
Seguim amb més curiositats i parlem de joieria, perquè en els seus inicis la joieria estava adreçada als homes. Això de les dones que portem collarets, polseres, arracades, no era tant per dones, sinó per homes, perquè era un símbol d'estatus social. A veure, que ara també hi ha homes que porten anells i polseres i collarets, però en aquella època només era pels homes.
I
què rius, Carme?
M'estaven recordant.
Que loco.
Hi ha uns que tu també els has vist, que acostumen a portar bastants joies i, a més, contundents, molt vistoses. I...
Els raperos, no?
Bueno, sí, també.
Els swagger.
Els que porten rei. Aquelles creus, no. Sí. Els Gypsy Kings.
Ai, els Gypsy Kings! El Swarovski,
sí.
El brillo, el cristal.
Els encanta, els sí. Encanta, però també els homes.
Sí. Sí, no? Sí, un símbol també d'estatus, entenc, vaja.
El que, no sé, però tinc la sensació que els homes que acostumen a portar joies els hi agrada ostentar, és a dir, que no porten joies fines,
petites,
discretes, sinó que tot és bastant contundent, no?
Sí.
Que es vegi bé.
Sí, sí, i les dones en les arracades, les arandeles, també, com més gruixudes... Més xulo, no ho sé, entenc, modes que els deu agradar. A Plaça Catalunya, al centre, diguéssim, a Portal de l'Àngel, hi ha una joieria que és molt curiós perquè tenen aquest tipus de joies. Jo a vegades m'he quedat parada a l'aparador mirant, he vist unes cadenes
que
i unes arandeles.
Que crides l'atenció,
vaja, no? Sí, et pares a mirar aquell tipus de joies, sí, sí.
Molt bé, doncs els homes que sabeu que també en portaven,
Això mateix, seguim, anem per la vuitena curiositat i ara ens n'anem amb una paraula que utilitzem força sovint per designar... Està de moda per designar molts conceptes i moltes coses i és la paraula vintage, que la utilitzem per dir un comerç vintage, roba vintage, la cafeteria vintage, però és que vintage es pot utilitzar correctament a qualsevol article, peça, cosa que pertanyi de les dècades del 1920 al 1960.
Ah, jo pensava que era exclusiu dels anys 20.
Jo havia sentit que eren coses que tenen més de 20 anys.
Perquè vegis.
Vintage.
Que hi ha teories per tot.
Sí. Seguim amb més curiositats a una dada històrica.
A la reialesa, no?
Sí, ens anem a la cort de Lluís XIV, que va decretar que cada any s'havia de canviar de vestuari a França.
Per llei?
La moda, entenc que sí,
clar.
I més en aquella època.
O sigui que cada any havies de fer canvi d'armari, no?
Canvi, sí. Pobres, la pagesia.
Pues aquest imagina't any els que no podien... Déu-n'hi-do.
Sí. Més curiositats. Aquesta és popularment coneguda, però és que els texans van ser fabricats en els seus inicis per ser l'uniforme de treballadors miners. I ara has vist la indústria del texà. Qui no porta texans? Tots portem texans.
Tots. I cada dia. Sí, i això sí. Que hi ha mites que no afavoreixen gaire a la venda de texans. Sobretot en les èpoques en què s'han acostumat a portar els texans ben arrapadets. I penso en els homes.
Sí. En els homes, sí, però també, diguem-ho, que deia que afecta a l'esterilitat, no?
Sí.
També havia sentit que...
No sé si és llegenda urbana o hi ha una prova científica que demostri això.
Bueno, també ho diuen dels calçotets, no? Que no apretin gaire, que també afecta en aquest tipus de coses. No, però mira, en clau femenina també havia sentit que els texans molt apretats va molt malament per la cel·lulitis, perquè llavors la circulació no va bé, tarara, i...
Jo crec que, a banda del que sigui, si és texà, si és pana, si és el que sigui, o sigui, el fet d'anar apretadet no és gaire bo.
Consell, si podeu respirar, compreu-lo. Si no podeu respirar, no és la vostra talla, millor que no us el quedeu.
Exacte.
Si us veieu allò davant del mirall liles... I us
ara que parles de talles, recordo que una vegada hi va haver una persona que em deia que es comprava la dona, eh? Imagina't l'obsessió que tenim les dones amb el tema del pes. Mm. Que es comprava la roba nova que es comprava, se la comprava d'una talla menys
per
fer l'esforç per poder-s'ho posar després, clar.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí, sí.
Més curiositats. Ja, les estem acabant, ens en queden 3 i ja anem per la número 11, i és que els nens de fa 200 anys no utilitzaven roba pensada exclusivament per ells, sinó que s'havien de conformar fent servir talles més petites de roba d'adults.
Allò... Pobres com anirien.
Sí, amb un sac lligat amb una corda. Molta pel·lícula he vist jo.
No. Jo tinc una altra resposta. I és que abans les dones cosien.
Sí.
A casa. I acostumaven a fer la roba dels petits, normalment. Mm. Vet aquí que segurament la indústria de la roba infantil no tingués tanta tirada, perquè és que abans s'acostumava...
Es feia a casa.
A veure, que també es feia pels grans, però pels petits, com que precisament eren peces més menudetes, mm-hmm. s'acostumava a anar a comprar la roba, mm-hmm. El tall de roba, sí. I després es feia.
Doncs mira...
És una teoria, eh?
Seguim amb més curiositats, la número 12, i és que els tatuatges i les perforacions ja venen de la prehistòria, i és que els homes se'ls feien per impedir que els esperits entressin als seus cossos.
Clar.
Ja ho sabem, aquestes imatges de les cultures maoris i tot plegat, que es tatuaven aquests símbols d'esperits, animals...
Home, jo entenc que el tema dels tatuatges, perquè alguns ja ho tenen...
La guerra.
Perquè espanten. El tema dels tatuatges bàsicament per alguns espanten.
I el debat que hem tingut.
I el de les perforacions és perquè per qui entra i per qui surt, m'entens? O sigui que...
I el debat així. Que hem tingut a la redacció sobre si els xinesos es tatuen o no, ho deixem aquí, que la gent busqui...
Que busqui el perquè.
Heu vist un xinès tatuat alguna vegada?
No t'ho sé dir.
No ho sé.
Perquè sempre els he vist vestits.
Però potser és que és cultura. No, però potser és una cosa cultural, que ells no els agrada massa tatuar-se, ho troben lleig, o en canvi nosaltres ho trobem modern.
Bueno, jo no ho trobo gens modern.
Vaja,
què vols que et digui?
Però ja m'entens, no? Que hi ha un sobte i ells potser els hi semblaria un... Ai, uf, de... No... Vés a saber, potser ell culturalment no els agrada gaire. I acabem amb l'última curiositat, i és que, tornant al tema de les talles, la moda de les dones molt primes a passarel·la va començar als anys 60 amb la model Twiggy, que ja va causar un fort impacte quan es va diferenciar de la resta de models per la seva poca massa corporal.
I encara avui dia continuem, no?
Sí, encara avui dia amb altres models icòniques com Kate Moss, que també es va fer famosa, bé, no?, que entraven aquests cànons que ja es van establir, que els ha perpetuat.
No sé si ens hem deixat una.
Digues!
Ens hem deixat una, que és l'hàbit de moda femení que es va estendre al Renaixement, que consistia en afaitar-se les celles completament.
Ai, és veritat, que jo l'he llegit abans i he pensat, déu-n'hi-do, també.
Doncs
mira,
això,
Carme,
no us penseu que és tant del Renaixement, eh? Ara perquè no us heu fixat que hi ha dones, sobretot senyores ja més grans, que el que fan és pintar-se la cella. Que potser no cal que se la pintin tan fosca, perquè el contrast deixa en evidència que allò
està pintat, està pintat, un micro... No?
Que hi ha altres fórmules, que també les hem explicat en aquesta secció, i que hi ha opcions, o sigui que no cal pintar-se les que fa lleig. Una miqueta de... Sí, no?
Sí.
I vist també joves, eh? No només senyores grans.
Sí.
Joves, i en segons quines cultures hi ha tradició que les dones es facin això.
I ara, si... No puc dir el dissenyador perquè m'equivocaria, però l'última passarel·la d'alta costura, que no sé si era Chanel... O sigui, a les models els hi van decolorar les celles.
Quin horror. Molt bé, doncs avui hem après unes quantes coses, eh?
I tant.
Però perquè veieu que les modes tornen. Tot és cíclic.
I algunes més val que no tornin.
Sí, això.
Dit això.
Molt bé, Eva. Doncs fins després.
Adéu-siau. Adéu, Carme.
Adéu.
Sant Cugat a fons.